always better when we're together. Yeah, we look at the stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Al matí, amb Raquel García.
La vaga feminista convocada per aquest dijous 8 de març, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, posa al centre de la protesta la situació de les dones que fan feines invisibilitzades i no remunerades, com les domèstiques i de cures. També la precarització de sectors feminitzats, com el de la neteja o l'hostaleria, i les dificultats que tenen les dones per compaginar la vida laboral amb la familiar, o la bretxa salarial també entre homes i dones. És un dels aspectes que es volen denunciar, però sens dubte existeixen moltes altres qüestions per reflexionar i també per reclamar entorn la igualtat efectiva. I just això és el que volem fer avui, explicar-vos les terceres jornades consentides que tindran lloc el 17 de març a Cal Balzac i que pretenen doncs, parlar i reflexionar per treballar sobre els feminismes des d'una visió interseccional. I per conèixer més en detall de tota aquesta activitat, parlem amb la Noemí Gálvez, que és coordinadora del Moviment de l'Esplai del Vallès i de l'Aula de l'Esplai del Vallès. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
També ens acompanya l'Agnès Planes, membre de la Junta de l'Aula de l'Esplai. Bon dia, benvinguda. També.
Hola, bon dia.
Expliqueu-nos primer de tot qui forma part del vostre col·lectiu, quines entitats de lleure, si són només de la nostra comarca o de més enllà.
Mira, primer de tot, nosaltres naixem de l'escola de formació, que és l'aula, o sigui, va ser la primera que va néixer per una necessitat de formar a tots els monitors de lleure del Vallès, sobretot Sabadell, Terrassa, les ciutats més grans, i a partir d'aquí, de les iniciatives dels cursos de monitors que es feien, volien anar més enllà i crear un moviment per tal de poder fer activitats conjuntes. És aquí, dintre del Vallès Oriental i Occidental, que neix un grup d'entitats, actualment són 23, entitats de lleure que s'uneixen per fer intercanvis d'experiències, activitats, treballar plegats per fomentar l'educació en el lleure.
Uh-huh. I llavors aquestes 23 entitats del Vallès Occidental i Oriental, la majoria de Sabadell i Terrassa, com comentàveu, us ajunteu doncs, per fer diferents activitats i unes d'aquestes són aquestes jornades. Per què aquest nom i una mica quin és l'objectiu?
Mira, les jornades, aquest any és la tercera edició, van néixer amb la voluntat de poder treballar a nivell transversal el feminisme. Creiem que dintre dels nostres valors, aquests últims anys hem posat una mica més èmfasi i ens hem etiquetat, no? Perquè creiem que és molt important que per treballar per la igualtat de les persones... un dels punts claus és aquest, no? Perquè hi ha moltes vegades que aquesta invisibilització, no? d'aquestes desigualtats les hem de subratllar i treballar per tal de que homes i dones siguem iguals. Uh-huh. Aleshores, com hem dit, fa 3 anys que van néixer, amb la idea també de... són unes jornades de debat, de reflexió, a partir des d'una perspectiva de coeducació i educació emocional. I a partir d'aquí volem treballar tot el que és les desigualtats de gènere i els feminismes des d'aquest punt de vista, de poder treballar des dels més petits, amb els infants i amb els joves, tenir en compte... que són persones i que hem de gaudir dels mateixos drets i deures.
Uh-huh. I per què aquest nom?
Consentides. Uh-huh. Consentides ve de consentiment, d'emoció, no? La paraula neix molt de quines són les nostres emocions i quin és el consentiment i ens va fer gràcia aquest joc de paraules, no? de consentides. I sí que és veritat que consentides ho escrivim amb una X, no? No és amb una A. No és femení, sinó que intentem ser neutres, tot i que la neutralitat és molt difícil, no? És difícil de... Creiem que no hi ha res neutre, no? Però sí que a nivell simbòlic vam posar aquest nom.
Uh-huh. I expliqueu-nos sobre quines o quins temes es reflexionaven a les edicions anteriors i què aportava doncs, el col·lectiu de Lleure, aquestes reivindicacions.
El punt de partida sí que va ser això de l'educació emocional, posem èmfasis quines eren les nostres desigualtats. La segona, la temàtica va ser les noves masculinitats, no? Tenir en compte que aquesta lluita sí que l'hem de liderar les dones, però acompanyades també d'un trencament de rols, no? I de que la part masculina, no? Qui ens acompanya ha de trencar uns certs privilegis i que també, igual que les dones, ens eduquen amb uns estereotips i amb unes etiquetes, els homes també, no? Tot el tema dels sentiments, no? Doncs igual que les dones estan ben vist, que les dones siguem dolces, fem tot el treball de cura, els sentiments, això amb els homes no passa, és tot el contrari, són els forts els que han de cuidar, han de vetllar, un tema de protecció. Això també ho volem trencar, creiem que és molt important que des de l'altra visió, per això ho vam estar treballant a les segones jornades. També perquè dintre de les nostres entitats, a l'hora de treballar amb infants i joves, també hem de trencar els rols establerts entre monitors i monitores. Creiem que els infants, els monitors i les monitores són figures on els infants i joves es veuen reflectits i són els exemples a seguir com a figures d'agents educatius. Per tant, hem de trencar amb tots els rols establerts entre homes i dones.
Uh-huh. I expliqueu-nos per què els feminismes en plural.
El concepte d'interseccionalitat. Bé, fins ara, o el que es coneix, no? Sempre es parla de feminisme i des d'una perspectiva d'un món occidental i probablement burgès. I la intenció és trencar amb aquesta dinàmica per obrir-nos a les realitats, perquè realment hi ha joves i infants que no estan dins d'aquestes realitats, no? I en el moment d'intervenir en una educació, en el moment d'acollir aquestes diferents diversitats, perquè s'entén com a interseccional qualsevol condició que aquesta societat ens col·loca, no? Amb aquests grups de gènere, d'edat, d'ètnia, condició sexual, de diversitat. Llavors, en el moment que es trenca una heteronormativa, que significa la dualitat aquesta entre l'home i la dona, no? Veient que hi ha diferents realitats i diferents tipus de persones, normalment queden excloses d'aquest concepte que per nosaltres ens queda antic del feminisme, no? Llavors és per aquest motiu que volem treballar amb diferents tipus de col·lectiu perquè aportin aquestes noves realitats i aquesta diversitat que realment ha de contemplar el feminisme actual.
Uh-huh. Perquè en realitat com entenem el món, no? Depèn en gran part del nostre context sociocultural, no? I també polític. Uh-huh. Llavors, pel que m'expliques, suposo que no podem entendre el gènere ni tampoc la igualtat de la mateixa manera, no? Suposo, segons el nostre context. Això és el que vols dir?
Sí, correcte.
Uh-huh. O sigui que llavors podríem dir que la nostra visió de blanques occidentals, no? Sovint doncs, exclou o menysprea altres feminismes, no? Que poden haver-hi entre altres col·lectius, no sé, ara penso entre les musulmanes o altres cultures.
Jo crec que, o sigui, és una mica inevitable, eh? Tothom parteix d'on ha nascut, què ha estudiat, amb quina família, com l'han educat a la família, religió... Per tant, el que aquestes jornades també vol fer és que tothom sigui conscient des de quina perspectiva i des d'on parteix per poder comprendre més a l'altre i crear vincles amb altres realitats. no? I a partir d'aquí serà molt més fàcil poder lluitar plegades per una igualtat real, no?
I ser també conscient dels nostres privilegis, que moltes vegades, sempre partim de les nostres pròpies experiències, però hem de ser conscients que estem en una societat privilegiada. Vull dir, la nostra figura és de privilegi.
I llavors, com funciona, com hauria de funcionar aquest procés de rellegir i de reinterpretar doncs, aquestes relacions?
Nosaltres ens ho plantegem com un intercanvi, perquè pot ser molt teòric, però a l'hora de la veritat, fins que tu no interactues amb aquestes persones, tant tu com qualsevol altre, no ets conscient de la teva pròpia realitat i de la resta. Per exemple, un projecte que hi ha en el MEP són les...
La moguda jove.
La moguda jove, que el que planteja és poder treballar amb diferents joves. És una trobada que es fa cada any, on els diferents tipus d'esplais es barregen i es creen subgrups
Bueno, la idea parteix de... des del moviment hi ha moltes realitats diferents perquè tenim entitats de lleure que estan viuen, són del centre de la ciutat, vale? amb un nivell socioeconòmic mig alt, i tenim altres realitats que són esplais perifèrics, de barris més amb una problemàtica social i econòmica amb més dificultat. Per tant, la idea és que joves de diferents territoris, tant sigui ciutat, poble, barri i de contextos diferents, es puguin barrejar per tal de que hi hagi un coneixement i un intercanvi d'experiències a nivell i de sobretot de coneixement i de crear vincles per tal de que tothom pugui gaudir d'un lleure educatiu i de poder ser conscient, no? de que per poder lluitar per un món millor, no? Que és la frase típica que tots els esplais ens abanderem, no? De que per què fem esplai? Doncs per construir un món millor i educar els nostres infants i joves cap a la igualtat, a sostenibilitat, etc. No? Doncs la idea una mica és aquesta, i creant vincles i coneixent a l'altre, creiem que això facilita aquesta lluita.
Perquè trenques prejudicis i estàs d'igual a igual.
Mm-hmm. I també dones a conèixer aquestes altres realitats, no? També molt interessants. Què opinen els joves, els nens, d'aquests temes? Ells es plantegen, veuen aquestes desigualtats?
Jo crec que en el grup de joves sí, no? Cada cop és més habitual i sí que es treballa més. Pots fer un tipus d'activitats on parteixes de... fas reflexions, fas videofòrums, està més... les relacions que es creen entre els joves estan més latents, i amb els infants sí que és veritat que és més difícil, perquè ells no ho veuen, i ho has de treballar d'una forma molt més transversal, d'una manera on treballis molt treballis molt el llenguatge que utilitzes, els rols que els monitors prenen en els esplais, no? Sobretot, moltes vegades, una de les dinàmiques molt habituals que ens trobem en les nostres entitats de lleure és que els grups més petits el porten noies. I els grups de més grans o més de joves, adolescents, doncs normalment hi predominen més els nois. No?
Per què? Això per què passa?
Bueno, perquè les tasques més de cura...
De cura.
Estan vinculades a la dona. Clar, això...
O sigui, tornem a caure en aquest estereotip.
Per tant, és aquí on estem treballant per tal de que això no passi, i això ho hem de corregir. Bueno, és una manera de que els nois es posin amb els més petits. Sempre intentem que hi hagi en el grup a la colla hi hagi noi i noia. Però si pot ser, sí que hem de corregir i que el noi prengui més tasques de cura i no tant d'organització
i de lideratge. I també la clau és naturalitzar. En el moment que no fas diferències, els infants no tenen cap referent anterior. Per tant, Si comencen de zero, de ben petites, amb uns referents, amb unes igualtats, directament és que la diferència és menor.
Uh-huh. I en aquest sentit, com vosaltres, doncs, aquestes jornades el que volen és doncs, donar a entendre, no?, aquestes desigualtats que hi ha, no?, entre les dones de diferents col·lectius, això també ho veieu entre els nens i els joves, aquestes diferències de com ells entenen aquestes desigualtats segons de quin barri o de quina cultura són aquests nens i aquests joves?
Sí, sí que es veuen, sobretot quan estem parlant de... Segurament que les entitats del centre de la ciutat, no?, d'aquí Sabadell, doncs aquestes desigualtats no són tan visibles, no?, perquè és un grup de... Normalment és bastant homogeni, vull dir que no hi ha molta diversitat. En barris més desfavorits, no?, com pot ser a Torre Romeu, a Can Puiganer, aquestes diferències sí que existeixen. Per què? Perquè parteixen d'ètnies totalment diferents i on hi ha una barrera cultural, no?, i com viuen, no només entre la part ètnica, no?, sinó també entre la part econòmica, de classe, són famílies més desfavorides, on la problemàtica s'agreuja, on hi ha més atur de femení, per tant, la majoria d'aquests, o tota la família està en atur, o el que treballa només és el pare. Estem generalitzant i segurament ens... trobem moltes situacions diferents, eh? Uh-huh. però a termes generals ens trobem que la dona està a casa, però per una situació doncs, de que perquè està a l'atur i és qui pren el paper de... no és escollit tampoc, perquè pren el paper de que qui té cura de la família, la que es queda a casa... Bueno, això, aquesta barrera, bueno, a part de lluitar amb les desigualtats de que poden haver amb el nucli familiar, no?, de qui fa més feines, més tasques domèstiques, s'uneix doncs, que hi ha una realitat econòmica doncs, que qui l'únic que té feina és el pare.
Uh-huh. I llavors, no sé si, clar, totes aquestes mesures, no?, que es debatran en aquestes jornades, després s'intentaran aplicar doncs en els diferents esplais i diferents doncs, casals de lleure. No sé si també tindreu en compte aquesta diversitat que hi ha i les mesures o els exercicis hauran de ser diferents segons a les entitats.
Clar, o sigui, la manera de treballar serà totalment diferent. Primer perquè parteixes d'una realitat totalment diferent. On depèn de la família, n'hi ha termes que ja estan com molt superats, no? Doncs perquè tant pare o mare o els diferents els tipus de famílies, no? Començant aquí pels tipus de famílies que et trobes, o sigui, aquí ja hi ha una... és totalment diferent. O sigui, és que on un tipus de famílies en segons quins territoris està més acceptada, en altres no. I no hi ha tanta diversitat. O costa més perquè... és que tot depèn. Jo crec que el que és molt important és, i per qualsevol activitat i qualsevol objectiu que et vulguis plantejar, has de tenir un coneixement 100% de l'entorn i del context i treballar individualment amb cada infant uh-huh. i cada jove, perquè tots són diferents.
Clar, el que proposen aquestes jornades és crear unes perspectives perquè els monitors i monitores tinguin eines per treballar amb aquests infants i aquests joves de realitats diferents. Però des del primer moment es contemplen totes les diversitats, tots els eixos. L'únic que ara, cada any, es va formant aquests monitors i monitores i, de fet, a tothom que vulgui, que està convidat a venir, a anar obrint aquesta perspectiva per crear una definició pròpia del concepte de feminisme, perquè realment no hi ha una definició clau, perquè depèn d'amb qui parlis, te la definirà la seva manera. És simplement adequar aquest feminisme a cada persona i si ets una persona que està educant, poder entendre a la persona que està sent educada.
clar, tenir un marc de referència, no? Unes pautes per tots doncs, poder treballar en un sentit, no? En una direcció. Aquestes jornades que es faran, recordem, per qui ens estigui doncs, escoltant el 17 de març a Cal Balzac, són obertes a tot el públic i qui vindrà? Expliqueu-nos una mica doncs, qui s'encarregarà de fer les ponències.
Mira, hi ha quatre persones. La primera és la Melissa Olissa, que pertany a un col·lectiu que es diu Afrofèmines, que elles es denominen com a dones negres, amb l'objectiu que tenen d'aquest col·lectiu d'educar, inspirar i entretenir a les dones negres per formar-les i per
empoderar-les.
Després tenim la Nasira Sediri, que bueno, és una dona que ha fet una tesi sobre la realitat de la dona de l'islam i desmitificar aquest patriarcat que està imposat, no? Que no deixa de ser un patriarcat imposat que pot estar a qualsevol religió, no? Però ella va a l'arrel de la religió i rescata, entre cometes, a la dona, no? D'aquesta submissió que d'aquest concepte que hi ha sobre la religió. Aquestes dues són dues persones que són més acadèmiques, més teòriques, més llegides. I llavors tenim dues altres persones, que són la Sara Ambar, que, bueno, ella el que reflexeix la seva experiència com a dona musulmana i tota la seva experiència de vida. I després la Sophie Moratan, que és la, bueno, es defineix com una hip-hopera b-girl feminista marroquina. I són dues persones que ens poden, des de la seva pròpia mà, des de la seva pròpia experiència, com pot ser la Sophie, no? des del concepte de la música, d'un espai de dansa que realment està predominant més per homes, no? El fet de trobar una dona marroquina, doncs quin ha sigut la seva experiència, com ha sigut acollida, i fer un intercanvi entre aquestes ponències.
Quan els hi heu proposat aquestes quatre dones, no? Pel que ens expliques, doncs, molt combatives, molt implicades, molt lluitadores en tots aquests temes d'igualtat de gènere, què els hi ha semblat aquesta proposta, no? Que vinculeu doncs, aquestes ponències en l'entorn d'aquestes activitats de lleure, doncs, pensant, no? En el futur de com educar aquests nens i joves de la nostra ciutat i de la comarca. Quina ha estat la resposta?
Bueno, han estat, en primera instància, han estat encantades. Sí que és veritat que quan tenen la part més més teòrica, no? I quan els hi planteges de posar-ho a la pràctica o que som des de que les estem trucant des d'un moviment d'esplais, es queden com, ostres, jo no sé si això ho podré fer, no? Perquè no tenen experiència en aquest àmbit. Nosaltres sempre partim que això només volem fer és un debat, és una reflexió. Per tant, qui té la feina d'adaptar tot el que reben i adaptar-ho per fer activitats són els monitors i monitores que hi participin. Sí que són unes jornades que estan obertes a tota la població, són gratuïtes, poden entrar a la nostra pàgina web i inscriure's i la idea és poder reflexionar, no? I de poder extreure cadascú la seva pròpia definició i la seva posició davant del feminisme.
Digue'ns, aquestes jornades és només un dia, és el 17 de març o s'allarguen durant altres dies?
Sí, només només és un dia. Comencem a les 9 del matí, hi ha una primera part una petita presentació, es faran les ponències, farem un petit descans per fer un cafè i tornem a fer amb el debat. Fins a la una i mitja. I a la una i mitja hi haurà un altre espai molt més per poder menjar alguna cosa i per poder debatre de tu a tu més amb les persones que han vingut a fer la ponència. Fins a les 3 de la tarda.
Digue'ns la pàgina web, perquè com deies que la gent s'havia d'inscriure,
sí.
No?
Sí, la podem trobar a la nostra pàgina web, que és meb.cat, o si no, al nostre blog, que és els vaixells de paper.
I aquí també es poden trobar les altres jornades.
Amb tota la informació, no? Per si volen fer doncs, aquest el seguiment. Doncs moltíssimes gràcies a Noemí Galvez i Agnès Planes per explicar-nos doncs, aquestes terceres jornades consentides, que jo crec doncs, que són molt interessants, i més perquè doncs, formaran aquests guies, no? Aquests monitors en el lleure que doncs, fan d'activitat i de motor impulsor dels joves de la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies i bona setmana.
Moltes gràcies
a vosaltres.